Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions de la Marianela Duarte a les vies de sol, la Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat. El procés per a les eleccions del 27 de setembre viu moments importants. L'Assemblea Nacional Catalana, per exemple, submet ja en aquests moments a votació la proposta feta pel president Artur Mas, que vol aglutinar els sectors de la societat civil que siguin partidaris de la independència en una llista única. Els socis de l'ANC ja han començat a votar i ho poden fer fins demà per avalar o rebutjar la possibilitat que s'accepti la petició d'una candidatura integradora dels partidaris del sí a una Catalunya independent. Això passa el mateix dia en què el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat ha fet pública la seva última onada, una enquesta segons la qual el no a la independència creix i arriba al 50%, mentre que el sí retrocedeix fins al 42,9. És a dir, que la diferència creix de 7 punts en relació amb l'anterior baròmetre. El mateix sondeig inclou intenció de vot directe amb Convergència i Unió, per cert, encara junts com a federació, i Esquerra Republicana empatats amb un 13,3% de suport. Si ho es manté, i el partit d'Oriol Junqueras cau en 4 punts en relació amb l'anterior enquesta. Tot plegat arriba mentre es manté la incertesa fins i tot sobre la mateixa convocatòria d'eleccions catalanes amb caràcter plebiscitari. L'estiu avança, ja som a 3 de juliol, i el panorama es començarà a aclarir, com a mínim pel que fa a les llistes i la data, abans que s'acabi aquest mes. D'aquest i d'altres temes parlem avui en la tertúlia, en el mirador de l'actualitat, l'últim de la setmana. Us recordem que, tot i que alguns programes s'acaben aquesta setmana, el mirador de l'actualitat, igual que la Fórmula Estel de 8 del matí a 5 de la tarda de dilluns a divendres, continuaran fins al 24 de juliol. Ens acompanyen per comentar aquesta actualitat el periodista i professor Salvador Aragonès. Bona tarda, doctor Aragonès.
Bona tarda.
I també la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, també grafòloga. Francina Alsina, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, tenim diferents notícies relacionades amb aquest procés que ens porta a les eleccions del 27S i sembla que es mantenen algunes incerteses mentre també es veu com, a partir de l'última proposta d'Artur Mas i amb els moviments en forma de declaracions Oriol Junqueras, hi ha alguna possibilitat, encara que hi hagi una llista única independentista, com ho veuen vostès? I tot això amb el sondeig del CEO, que indica un no majoritari a la independència.
Bueno, això és molta cosa. Bé, jo diria...
Molta cosa en una, els he plantejat per començar.
No, jo com diria... m'havia tan preocupat buscant, he pensat, ja engegarà. Per on va?
Anant per pams, diria. Jo diria, en primer lloc, lo de la llista única de personalitats rellevants, jo no hi he cregut mai. És a dir, no he cregut mai perquè si aquesta llista serveix per fer l'independència de Catalunya, l'independència de Catalunya l'han de fer polítics, professionals de la política.
En tot cas, amb el vot popular, amb el suport del vot popular.
Sempre, esclar, això sempre, no, sempre. Però vull dir, jo no crec, ara m'imagino, que el president de la Cambra de Comerç de Reus pugui fer, diríem, la nova Constitució de Catalunya, que seran unes corts constituents.
Clar, perquè en aquesta llista els qui en formin part seran diputats després, no?
Clar, és que són diputats. Home, la llista serveix per elegir els diputats.
Per elegir diputats,
no,
exacte.
No, és una llista fictícia i després surten i venen entre nosaltres. No, aquí s'elegeixen els diputats al Parlament de Catalunya, que si han de ser, com diuen els sobiranistes, diríem, un Parlament constituent, doncs han de ser polítics. A veure, gent que entengui en política. Hi haurà molt bons empresaris, també hi ha molts bons menestrals d'aquesta terra, i molts bons cantants, i molt bons músics, però...
I no grafòlegs, són... també.
També.
Però no són polítics. A veure, no... aquesta gent els hi diu, escolta, i ara posa't a fer una Constitució. Escolta, mira, això que ho facin els que hi entenguin. Jo crec que això és fer les coses d'una manera falsa, i complicar la vida d'una manera estranya, no? Jo crec que la política l'han de fer els polítics, i el que són la societat civil l'han de fer els que estan a la societat civil. Jo crec que barrejar les coses... Home, jo no dic que algun membre de la societat civil pugui entrar en una llista i tal...
Tenint en compte el moment que vivim, no?
La millor té vocació política, no? Però que aquesta no sigui la norma. Per exemple, la proposta de Junqueras, que va dir que no hi hagi cap polític, i tampoc Mas i Junqueras. Perdoni, jo això no m'ho crec. Jo això no m'ho crec, senyor Junqueras, i ho sento molt, però vull dir que n'hi hagi ni Mas ni Junqueras, vol dir, o sigui, que per tant, qui comandarà, diríem, l'anada cap a l'independència?
La proposta inicial de Mas contemplava que hi fossin tots dos. Si fos qui fos el líder, que hi fossin tots dos.
Per altra banda, home, l'enquesta del CEO, doncs, és normal. És a dir, és normal el que està veient, doncs, una desinflada del món sobiranista envers, bueno, també la situació econòmica ha millorat, millorat les perspectives, doncs, diferents. Cuidado, que l'U de Grècia, doncs, també està influint a la seva manera, perquè tot això de fer un corralito, de que els pensionistes tenen que anar a fer cua als bancs i només els hi donen 50 euros i totes aquestes coses, vull dir, a veure, això, la gent, són imatges que enganxen a la gent, no? I, per tant, doncs, jo penso que la situació que hi ha en aquests moments és, doncs, de dir, escolta, mira, millorem el que hi ha, però sense anar... Escolta, és que no voldríem anar-se'n d'Espanya. Escolta, és que no estan els ambients com per anar-se'n d'Espanya en aquest moment. Crec que s'haurà d'esperar potser un altre moment.
Francina Alsina, què en pensa?
Bé, jo...
No cal que ho comenti tot.
D'entrada, a mi la llista única m'agradava. O sigui, estava el dia en el fòrum en què el president va anunciar la llista única i vaig pensar, genial, quina gran idea. Però tenint en compte els polítics. O sigui, tenint en compte que al capdavant tindríem el senyor Mas, el senyor Junqueras, i que, a més, aquests noms que hem vist de la societat civil que tenen molt de polític, que també hi fossin. I així és com jo sempre m'he imaginat la llista única. A mi les últimes declaracions del senyor Junqueras sí que m'han deixat una mica distreta, perquè dius, com sense un ni a l'altre? No les entenc. Sí, només de societat civil sense polítics, no la compro. No crec que ningú la compri, tampoc. Perquè què necessitem? I estem veient l'invent de Barcelona, a més amb gent que no ho ha fet mai, i estem veient el que ens està sortint. Això, és que cada dia anem d'encert, d'ensurt amb ensurt, no? D'encert, no? Tant de bo fossin encerts, Val? Doncs ja està vist que això no funciona, posar tots en un mateix sac perquè hi tenen noms, però déu-n'hi-do per portar pocs dies, déu-n'hi-do les que estan fent, que, ostres, si el pobre alcalde Trias n'hagués fet una de sola de les que hem fet el grup aquest, se l'haguessin menjat amb patates, i en canvi de decisions d'aquestes unilaterals i fetes. Això per una banda. Per l'altra, per tant, jo sí que crec en una llista única, perquè això porta votants, però amb la gent que hi entén, amb el polític, el líder, necessitem lideratge, o sigui, llista única, però amb lideratges. I a dintre, que tot aquell que realment és una persona amb una vàlua, vingui de la societat civil, vingui del partit tal, doncs a dintre. Però necessitem un lideratge i fort, no qualsevol,
El que passa és que l'acord que es va anunciar el gener, el 14 de gener, i que després ha donat pas a la convocatòria electoral després de l'estiu, el 27 de setembre, comportava una acceptació de les llistes separades per les dues bandes. Sí. Artur Mas també ho acceptava. Per tant, sembla que per
defecte... L'acord del 14 de gener va ser així.
El que passa que ja hem vist que quan la gent s'uneix tenen més força.
Alguns deien que per la llei d'on hi havia la possibilitat que les llistes separades tinguessin més vots o més diputats.
Bueno, jo he llegit alguna enquesta que donava més vots a les llistes... A dues llistes, en realitat.
Serien dues, Convergència i Esquerra.
Llistes separades.
També hi ha la CUP, però... que és independentista. Però
sí, vaja. Però no hi entra en aquest PAC. Llavors diria, bueno, no ho sé, aquestes coses jo crec que és un problema...
No
és un problema de matemàtiques, més que altres coses.
No, no. Sí. I que si el no, si el sí s'ha refredat, doncs se'ls pot agrair als polítics. Mm-hmm. Perquè és que davant d'aquestes indecisions que estan mostrant, la gent no els hi dona seguretat. Si anem a personalisme, si a veure qui hi ha, qui deixa de bé, a mi això no em dona una seguretat de que seran capaços després d'anar a remar a la una cap al mateix objectiu. Ja la Constitució ja la tenim molt feta pel jutge Vidal, jo tenia entès, no? Que ja la teníem com a molt redactadeta, per tant, tampoc penjarà poc dels qui vinguin. Crec que el que és legal ja ho tenim, la base legal ja la tenim molt mastegada. Jo deia que lo de la recuperació no és excusa per baixar un sí a l'independentisme, perquè tal el tracte que anem rebent cada dia de l'estat espanyol, al contrari. És per... Llàstima que ara se'ns ha anat el senyor Bert, que ens ajudava molt, no?, que haguessin més independentistes, però, perquè és que l'estat espanyol cada dia en fa una de més grossa. Bueno, també, home...
El senyor Bert ajudava molts independentistes de la mateixa manera que el Francesc Homs ajudava molts espanyolistes, no?, perquè cada vegada que parlava el senyor Homs era la culpa sempre era de Madrid i que no, aquí ens estem ofegats, no podem viure...
Home, un punt d'això té raó, no?
Està ofegant i tot això.
I un punt de raó té, no?
Tampoc, bueno, no sé, jo crec que no.
Sincerament... Si us fa llegir els greuges, no sé si ho heu rebut, no?, el full aquell de tots
els greuges. Jo faria molts també de greuges.
El que sí que és veritat, senyor Aragonès, és que hi ha un estat d'opinió creixent en el sentit que Catalunya està sent maltractada, d'alguna manera, els catalans...
Hi ha números, a sobre la taula.
Parles amb els valencians, que diuen que són maltractats, parles amb els madrilenys, que diuen que són maltractats fiscalment, també.
I no, és veritat, no demanen la independència.
I més que Catalunya no demana la independència. Bueno, els valencians potser sí, no ho
sé. Ja veurem.
Però vull dir, home, a veure, jo crec que s'ha d'organitzar l'estructura de l'Estat d'una manera que això funcioni i que estigui tothom content. Ara, això de dir, escolta, mira, me'n vaig perquè vosaltres, doncs, jo ja... Home, anem a veure, es pot arreglar o no es pot arreglar? Ara hi ha eleccions, després hi haurà eleccions generals, que la millor no les guanya el PP, la millor les guanya el PSOE. És a dir, poden canviar moltes coses d'aquí a uns mesos. Home, allò de dir ara la independència o ara o mai o aquestes coses, jo crec que és una mica maximalista tot això.
En tot cas, es veuria a partir del resultat de les eleccions si és que el Parlament pot tramitar un procés cap a la independència o no. Potser la incertesa és què passarà.
Els socialistes ara ja s'han desmarcat del dret a decidir.
Sí, efectivament. És a dir, que tot això, la reforma constitucional.
És que cada vegada queden menys, vull dir, abans quedaven molts amb aquesta línia, però ara ja cada vegada queden menys, no? I llavors dius, bueno, qui queda amb el dret a decidir? Doncs, bueno, els de Convergència, perquè els d'Unió ja no hi són, i cada vegada queda un grup més reduït, no? Llavors dius, bueno, escolta, és que t'estàs buscant tu mateix l'aïllament en la política del país, no? Bueno, tens el govern, manes, tens TV3, tens els mitjans de comunicació, tens el pressupost, clar, tot això té una seva influència, no? Però, vull dir, realment, l'estat d'opinió, doncs, jo crec que va en la línia que des de fa un any cap aquí, doncs va decreixent el fervor sobiranista.
Perquè els socialistes que eren independentistes ja han deixat el Partit Socialista, no hi ha problema.
Alguns,
no és que el Partit Socialista s'hagi de dir.
No, però el Partit Socialista va dir que era partidari del dret a decidir. Això ho va dir l'Iceta, vull dir, no és que... Aquells ja pràcticament havien marxat. Ja eren, ja havien muntat el seu tinglado, no?
El dret a decidir, no ho havia dit.
Sí, el dret a decidir, sí.
O almenys
eren partidaris del dret a decidir.
D'una consulta pactada.
El dret a decidir, consulta pactada.
Però consideren que ja amb el 9-N...
Però ja,
que
ja,
no va poder fer en condicions...
Ja amb tot això, vull dir, la gent s'està tirant enrere, es va posicionant cada vegada més, que jo crec que ha sigut positiu tot aquest debat que hi ha hagut, perquè aquí cada un té que prendre les seves decisions i crec que cada un ha de ser responsable de les decisions que pren. I crec que el tema està suficientment debatut. El que passa que, esclar, al mig de tot això sempre hi ha un cert populisme d'una banda i de l'altra, que doncs enreda una mica les coses perquè uns fan creure que es poden fermar gossos gossos amb llangonisses i els altres pensen que les llangonisses no existeixen amb els gossos perquè no els hi agrada, etc. No, totes aquestes coses és normal, a veure que hi hagi doncs, gent que pensi una cosa o en pensi una altra. No? El que és cert és que les grans ciutats de l'entorn de Barcelona, i a més no solament en tot de Barcelona, sinó diria Tarragona, o, per exemple, doncs, en altres ciutats, doncs, home, el tema aquest ha baixat bastant, no?
Bé, doncs ja veig que vostès dos representen una mica l'estat d'opinió
del carrer,
bueno, diferent,
del
carrer,
que,
no? En
carrer,
un sentit general.
El que es viu al carrer.
Catalunya és plural, i en aquesta pluralitat, diríem, amistosa, perquè no ens hem d'enamistar perquè pensem coses diferents, ni molt menys, sinó que...
Entendríem malament la democràcia.
Clar, no entendríem ni la democràcia ni res. Aquesta és la Catalunya real, jo diria, no?
I s'atreveixen a preveure què pot passar? Hi haurà convocatòria electoral el 27-S? Vostè, senyor Aragonès, a vegades qüestionava en algun moment.
Bueno, jo he qüestionat aquesta convocatòria electoral perquè jo veia sempre que l'Artur Mas tenia una idea fixa, fer la llista única. I com que la llista única no es feia, igual ell retrasava tot això.
Sí, perquè la prerrogativa, és a dir, la competència de convocar eleccions només la té ell.
La té ell, sí.
L'acord no inclou
evidentment,
la data.
Evidentment, a primers de juliol, a primers, perdó, d'agost, ha de fer la convocatòria,
sí,
si és el 27.
Per això s'aclarirà aviat.
Si és el 27 de setembre. Sí. Ara, alguns del PP de Madrid deien que inclús el 27 de setembre convocaven eleccions generals. Això no ho crec.
No sembla probable, però...
Jo no
vaig estar a Madrid fa 15 dies i aquesta brama corria,
Sí, sí.
Que vaig estar...
Sí, però això, estar... Això ho va escampar després l'Esperanza Aguirre, perquè l'Esperanza Aguirre...
No, fa 15 dies, només.
Busca posar pals a les rodes del Rajoy.
Busca punxar
pugui,
una
no?
mica, no?
I, però jo no ho crec, eh? Jo crec que les eleccions generals seran, diria jo, a primers de desembre o mitjans de desembre. Per una raó senzilla. La situació econòmica millora. I millora cada vegada més. Llavors, doncs, diríem, les xifres d'ocupació, de la marxa econòmica en general, doncs està funcionant bé. I crec que seguiran funcionant bé en els propers mesos. Per tant, arribar a desembre és molt més fàcil trobar una situació més favorable que no arribar al setembre. A més, al setembre la gent acaba de tornar a vacances, és un lío, no? Mm-hmm. I després a Espanya, com que no existeix l'11 de setembre, clar, aquí sí que hi ha l'11 de setembre, i dius, amb la flaire de l'11 de setembre i les grans manifestacions i tal, doncs, bueno, es pot convocar unes eleccions, perquè les eleccions començaran el dia 11,
Mm-hmm. O sigui, la campanya
sí. electoral començarà el mateix dia 11, mm-hmm. o sigui, amb la soflama de la independència i d'allò. Doncs, home, està bé, per Catalunya està bé, imagino per Mas, perdó, està bé per que convoqui les eleccions el 27-S. I si, el que passa que el meu petit dubte és si les convocarà, encara que no tingui llista única, diríem, pactada, lògicament, amb l'Oriol Junqueras.
Perquè ho està intentant, encara, això de fer.
No, és que ell és una idea fixa. El Mas no és una persona que té molta cintura té molta cintura en moltes coses, però quan ell té una idea clara i l'elaborat i tal, ell té una idea molt fixa i creu que
la vol
allò...
Portar a terme, vaja.
La vol portar a terme, exacte. O sigui, que ell, el de la llista única, és un punt fonamental, no?, per ell. Perquè vol fer que aquestes eleccions siguin plebiscitàries. I en aquest sentit, sí que la llista única seria important.
Ho ha dit públicament, que aquestes eleccions són plebiscitàries.
Sí, sí,
vaig estar en una trobada i
ho
ha dit clarament. I que seran el 27 de...
No s'ho creguin, però...
I que seran al setembre també, segur, perquè ja estan treballant. Per tant, seguríssim. I sí que fa 15 dies a Madrid corria la brama de que el Rajoy avancés en eleccions.
Va, això per a mi és un fum.
Perquè el màxim ha de ser el 20 de desembre, em van dir.
Sí.
Per dates, màxim és 20 de desembre.
No, però com que hi ha vacances parlamentàries, pot fer-se inclús al mitjans de gener. Però això ja...
Però van dir sembla, que no entrava.
A mi em sembla que això ja seria...
Que legalment massa. No és.
Sí, sí. Bueno,
hauria de ser màxim 20 de desembre.
S'ha de fer, jo crec, quan toca, no? Bueno, s'ha de fer quan Rajoy digui,
llei,
perquè no...
Sí. I quan la llei li marqui.
Quan toca és l'any que ve, vull dir que no...
Bé, avui seguim amb la tertúlia d'actualitat i estem parlant del procés sobiranista amb el periodista Salvador Aragonès i amb la grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Franzina Alsina. Podríem seguir parlant molt més del procés per a les eleccions del 27
encara, i del d'aquí al 27, imagina't si tenim temps, encara per anar-la parlant.
No fem programa, però bé.
Unes quantes tertúlies per endavant.
Donaria per molt, sens dubte. Bé, parlem de Grècia i de la situació de la Unió Europea amb el tema de Grècia, senyors. No podem deixar de referir-nos-hi avui, tot i que durant la setmana el tema s'havia refredat una mica perquè la Unió Europea apostava per esperar el resultat d'aquest referèndum.
Bueno, és que és normal. El Cipres llança un òrdago, que es diu...
Sí,
es diu,
sí, tot o res.
Aquí, a un referèndum. És el més democràtic. Doncs pues, anem al referèndum. I el Juncker li va dir, doncs anem al referèndum. Escolti'm, ara podríem pactar... No, no, escolti'm, no m'ho has dit vostè al referèndum. No enredi la troca, vostè. Clar. Anem al referèndum.
El 30 de juny ja ha passat.
Eh? I ara anem al referèndum. Perquè, bueno, anem a veure, els grecs són vicentins. No oblidem mai aquesta cosa. Són uns enredons, una mica. No vull dir una cosa, davant diuen una altra, si es pacten una, però en fan una altra. Vull dir, és tot un lío tremendo, no? Els grecs s'ha d'entendre'ls. I els teutons, els alemans, són quadriculats, com
d'idees fixes.
Llavors ells s'han donat compte que els grecs els han enredat. Els hi han donat un munt de calés, els grecs. I ara resulta que s'ho han menjat tot i que no el poden tornar.
No poden pagar.
I llavors s'han enfadat els alemans d'una manera increïble, no? I aquesta és la realitat. Però en aquestes guerres, que són entre teutons i bizantins, qui guanya normalment és el més llest, no el més poderós. Per tant, a veure...
Els grecs poden ser... La jugada que fa el govern de Grècia pot ser d'intel·ligent.
No, jo crec
pot
que
sortir bé.
Aquí hi ha dues jugades per a mi claus. Una, saltarà el govern grec si perd el referèndum? Perquè si salta el govern grec, el triomf, claríssim, és de la Unió Europea. Uh-huh. Perquè el govern grec, si el govern grec perd un referèndum d'aquest calibre, jo crec que no té sentit, no té suport popular democràtic per tirar endavant. Segon punt, Europa, jo crec que està preparant, i com ha dit ja la Christine Lagarde, del Fons Monetari Internacional, està preparant una com se diu, quita, una...
Sí, una quitança, sí.
Una quitança, una, sí. Una quitança important, pot ser de 50.000 milions d'euros, del que sigui, del deute grec. I aquesta seria la gran solució. Sempre i quan, clar, Grècia no pot continuar igual que abans, és a dir, amb Grècia, però això ja ho faria un nou govern. Un nou govern en què, com l'anterior govern grec, doncs ja havia començat que Grècia estava creixent un 0,3%, i ara a partir doncs, que hem vingut els de Siriza, doncs això ha anat el carro pel pedregal i avall, no? Però ara allò ja estava creixent, ja començava a funcionar. I ara, doncs, vull dir...
Bueno... El que passa és que a cop de mesures impopulars, i per això potser havia guanyat Siriza.
Clar, clar. A cop de mesures impopulars, però aquestes mesures impopulars, a veure, és que aquell país és tercermundista, no ens oblidem, i vivien com a Europa.
Alguns. Perquè hi ha gent que estava bueno, molt malament.
Hi ha gent que ha patit molt i que està patint molt.
Hi havia molta misèria.
Hi ha molta misèria.
Ara encara molta més.
Sí, sí.
Ja n'hi havia, però ara encara molta
ara
més.
Ara encara més, no?
Bé, per aclarir les coses, si perd el govern grec el referèndum, vol dir que guanyaria el sí, perquè el govern grec demana el vot pel no.
Sí.
I si guanya el no, què passaria? Bueno, s'obriria una negociació.
Si guanya el no, evidentment s'haurà de tornar a negociar. Haurà d'obrir-se una nova negociació. Nova vol dir que amb res a la taula. Bueno, de fet, els grecs han negociat amb res a la taula fins ara. Les úniques propostes que hi ha hagut, perquè la idea era, escolti, facin propostes vostès. No, és que no puc fer propostes ni tal. Facin. Llavors, ha sigut la Troika la que ha presentat, vaja, concretament la Comissió Europea, la que ha presentat, diríem, una llista de deures a fer per Grècia. No? Diria, escolteu, perquè l'economia funcioni, doncs, home, hauríeu de que les pensions no comencessin als 52 anys, sinó retrasseu una mica les pensions fins als 58, 60, 62 anys, fins als 67, arribat a l'any 25, després feu... però, esclar, els grecs ara diuen això són mesures impostes per Europa. No, senyor. A veure, Europa, perquè vostès no van presentar cap mesura de res. Llavors Europa els va dir, bueno, però escolti, aquí té un paper. A veure què li sembla tot això, no? I un dia deia que sí, el Cipres, l'altre dia següent deia que no. No se sabia
però
bé.
Però ja heu vist que també quan el seu programa electoral, quan es van presentar, era només populisme.
Sí.
Com ja ho deia, que a darrere no hi havia res. I una de les seves grans coses era marxar d'Europa.
Sí.
Val? I ara dius, pues, bueno, ara tens aquí el referèndum. Què
marxar
passarà?
D'Europa si no s'acceptaven unes condicions seves però favorables. Era,
i el que la gent, perquè els hi tornava com l'orgull grec, però ja hem vist aquest orgull grec on ha anat a parar. Mm-hmm. I és el que et fa por de tots aquests populismes que acaben en no res. I aquí ho estem veient, també, no? Amb tot el, com ha anat venint ara. Clar, jo com no fa massa vam estar aquí amb una gent grec i, bueno, clar, també et diuen els grecs no estan habituats a pagar impostos.
Sí, no. És que ningú paga impostos.
No paguen impostos.
Quasi ningú. A més, que és un país que té tantes isles, tantes illes, allà, i és que hi entra algun que recapta allà impostos, allà no entra ningú. I mana el gerifalte de torno...
Però tampoc no tenen res.
No tenen res.
No tenen ni medicina, no tenen res.
És que és una cosa realment... bueno, i avui deia l'Ada Colau, la nostra alcaldessa de Barcelona, deia, nosaltres estem amb el poble grec. Escolti, perdoni, jo també.
Clar, estic amb el poble grec. Estem
el problema és que els senyors de Syriza ho fan fatal.
Bé, tot és opinable, sens dubte, però
la situació evidentment
és complicada.
Però seguim amb el populisme. Us n'adoneu que seguim amb el populisme?
Sí, clar. És que vull dir, jo amb el poble grec, tot el meu cor el tinc amb el poble grec. I a més m'encanta els grecs. Però el que passa és que és clar, vull dir, és que tenen un govern allà que els està portant pel camí del desastre, no?
Sí. En tot cas, si caigués el govern grec, es convocarien noves eleccions.
I llavors probablement Syriza no guanyaria perquè està molt dividit en el partit i la gent, doncs, escolta'm, això del Corralito és molt dolent, eh?
I tant.
La imatge de que no pots anar a buscar els diners...
Doncs mira, potser afavoriria les properes eleccions espanyoles el fet de que caigués, no?
Sí. Afavoriria els partits tradicionals, segurament, el PSOE i el PP.
Vull dir, no, que la gent podria tenir més atenció contra tots els populismes que ens van creixent.
Sí. Bona observació, en aquest cas, des dels aspectes, evidentment, a totes les opcions. Recordem que el primer ministre grec demanava avui en una intervenció televisada una quitança del deute d'un 30% i una moratòria de 20 anys. És una proposta com, si diguéssim, a la desesperada, fora de termini, no?
Sí.
Per poder anar tirant.
Sí. Bé, bueno, un 30% que ve a ser, o sigui, el que demanava del Fons Monetari Christine Lagarde eren 50.000 milions, que ve a ser un 20%, o sigui que ens hi estem acostant.
Sí, no estan tan allunyades les posicions.
Per tot això, ha que muntar tots aquests sidrals i dient cada dia sí, un dia no, sense fer res i sense d'allò, això és un desastre, no?
Bé, senyors, ens queden 3 minuts i mig i avui, 15 dies després de la presentació de l'encíclica del Papa Francesc Laudato Si, com que ens ha comentat el senyor Salvador Aragonès que l'ha pogut llegir ja sencera, ens agradaria que ens comentés alguna cosa i també que digui la seva, si vol, Francesc.
Bueno, sí. A veure...
Jo em deixo en els experts.
No, jo no sóc... No. En absolut no sóc expert, però vull dir, bueno, me l'he llegit, simplement, i llavors... Doncs,
llavors en sap una mica més que fa 15 dies.
Sí. Me l'he llegit i, verdaderament, jo penso que és un dels grandíssims documents que s'han produït a l'Església, després de les grans encícliques Mater, Magistra i Populorum Progressio, perquè és que aquí enganxa exactament, no hi ha la humanitat com agafava una mica les anteriors, sinó aquí agafa tot lo creat. És a dir, primer va ser la creació, diu el Papa, després Déu va crear l'home, després de fer la creació de totes les coses, dels peixos, de les aigües, de tal.
Sí.
És a dir, que llavors l'home va dir que dominareu la Terra cuidant-la.
Clar.
L'havia de cuidar.
Dominar-la no vol dir destrossar-la.
Vol dir cuidar-la, eh? Llavors, doncs, vull dir, el que no s'està fent avui és això. Cuidar la terra, estimar la terra, veure les coses petites, i després hi ha una paraula que a mi m'encanta molt, ja al final de l'encíclica, que el Papa diu, escolta'm, per què no vivim amb una mica més de sobrietat? Mm-hmm.
Per tant, una encíclica que representa la visió de l'Església que encaixa en el nostre temps. És a dir, l'Església sap interpretar un signe del nostre temps, que és la necessitat de vetllar pel medi ambient, la terra, la vida humana, també en totes les seves dimensions.
La vida humana i la vida i tot el que hi ha a la terra, doncs, home, a veure, s'estan al servei de l'home, però no es poden destruir, perquè l'home viu d'aquestes coses, i per tant, destruint aquestes coses, destrueix l'home. I després, l'ecologia també en la persona. És a dir, els homes no poden fer el que els hi doni la gana en el seu cos, perquè estan destruint el seu cos, moltes vegades, no?
Sí, però sí, això per era exemple... no tornar a l'ecologia, era tornar a l'Evangeli. I tornar
a les arrels.
Clar, a les arrels.
I amb Sant Francesc d'Assís, que ja va ser un profeta al segle XIII,
no? I a més és curiós que aquesta encíclica, les citacions, hi ha moltes citacions que són els discursos per la Jornada Mundial de la Pau dels diferents papes. El qual també et dona... És a dir, l'equilibri ecològic i l'equilibri humà com a ecologia vol dir la pau entre les persones i en el món.
Fa una crida al papa a la conversió ecològica i també és una encíclica amb dos vessants, el vessant més espiritual, sacramental, d'un papa teològic i també tècnic, no? Està ben assessorat.
Sí, molt. M'ha sorprès, eh? Està molt ben assessorat.
Que això també s'agraeix.
Hi havia coses, realment, dius... Bueno, molt això tècniques, està molt ben afinat, això.
Molt ben afinat, això vol dir que s'ha informat bé. Ho hem de deixar aquí. En tot cas, tornem a invitar els nostres oients a llegir aquesta interessant encíclica, Laudato Si, Lloat Sigueu, del papa Francesc.
És bonica, l'encíclica, eh?
Sí, vull dir, bonica també,
és agradable,
des del punt de vista...
És agradable, vull dir que no és un document, diríem, com el Sacramentum Veritatis o no sé què.
O més feixuc, o més que requereixi durar-se més. Es pot